Bon dia. 7 municipis de la Garrotxa tindran càmeres lectores de matrícules d'aquí a 4 mesos.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És una cosa molt esperada i doncs també dir que el resta de municipis, perquè en principi són 100 municipis que apostem en 13 càmeres que es posaran doncs, per fer aquest control de matrícules, i doncs també doncs, dir que tots els altres municipis restants, si s'hi volen afegir, doncs seran benvinguts en aquest projecte que és per seguretat de la nostra comarca.
És el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. El Tribunal de Contractes Públics resol a favor del Consell Comarcal els recursos interposats per dues empreses. El cost de la xarxa de lectors de matrícules és superior als 150.000 euros en total i va ser adjudicada al maig de l'any passat a l'empresa Alphanet Security Systems. Es situaran 3 lectors a Sant Joan les Fonts, 2 a les Planes, les preses Sant Joan Jaume de Llierca i a la Vall de Bianya, i una a Besalú i a Maià de Montcal. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 28 de març de 2023, i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Creixen més d'un 7% a Olot les atencions al Consorci d'Acció Social a la Garrotxa el 2022. Les dones de més de 85 anys que viuen soles són les usuàries més habituals. El Consorci ha atès durant aquest període 3.500 persones. A la pàgina política, Esquerra Olot engega una campanya a les xarxes socials per conèixer les inquietuds dels joves. Des del partit creuen que la ciutat no és atractiva per a aquest col·lectiu i afegeixen que cal escoltar-los per saber les seves necessitats. Preocupació a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa davant la possibilitat que la variant passi massa a prop del centre sanitari. Ho han dit el director Josep Maria Pedrosa i el pediatre mediambiental Ferran Campilló en unes jornades celebrades al propi hospital. Aquest dimarts, la Garrotxa i el Ripollès estan en perill moderat d'incendis segons el Pla Alfa dels agents rurals. Aquest cap de setmana, les dues comarques han arribat al nivell 1, motiu pel qual s'han activat els missatges de precaució a les entrades de les dues comarques. Diverses associacions demanen al govern espanyol que tingui en compte tots els progenitors i que reconegui al registre de la família la mort d'infants durant la gestació. És el cas que ha viscut una família olotina, la de la Raquel i l'Ivan. Fa un any i mig, la seva filla Juna va morir a les 38 setmanes de gestació. En esports parlarem de la Romànica Extrem, que s'acomiada per la Porta Gran. Més de 1.000 corredors han participat de l'última edició de la cursa celebrada a la Vall de Bianya. Des de l'organització es mostren més que satisfets. I també parlarem de futbol. La secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas ha tornat a fer una crida aquest any a nenes i noies que vulguin jugar a futbol. El club també ho va fer l'any passat amb bona resposta. La iniciativa començarà aquest divendres de 6 a 7 de la tarda al camp de futbol de Bertallat.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Toc d'atenció d'Amnistia Internacional a Espanya per espiar l'independentisme en Pegasus. Els abusos que empara la llei Mordassa i la massacre de Melilla apareixen també destacats a l'estudi de l'ONG de Defensa dels Drets Humans. Condicions més favorables avui a l'incendi de l'Alt Millars amb 10 municipis desallotjats. Els equips terrestres han treballat tota la nit per protegir la font de la Reina de l'Abans del Foc, que ja afecta unes 4.300 hectàrees. Un AVE avariat en un túnel de Sants deixa 94 passatgers atrapats durant unes dues hores. Renfe ha enviat un tren per acoblar-se al comboi avariat i apartar-lo de l'estació de Sants. A la pàgina internacional, Amnistia denuncia la hipocresia d'Occident, condemnen Rússia però no Egipte o Israel. En l'informe anual, Amnistia constata un retrocés dels drets humans al món, denuncia l'agressió de Rússia però també la doble moral occidental davant altres conflictes. Sobre Espanya, critica, com hem comentat ja, l'ús del programari Pegasus.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps es mostrarà una mica més fresc. Hi vam arribar als 21 graus, per exemple, a la Bisbal d'Empordà o també a Vic. A Vic amb una mínima de 2, a Olot màxima 19, amb una mínima de 3. I bé, doncs avui una mica més de refrescada. Hi ha una petita zona d'inestabilitat a l'extrem sud de les comarques gironines cap a la selva, una mica més de núvols, a la resta sol o núvols prims, i no descartem al matí alguna gota cap al sud de la Costa Brava, com dèiem, cap a la selva. És una possibilitat realment baixa. De dia la temperatura quedaria més curta, per tant màximes de 15 a 20 graus, de matinada alguna glaçada al Pirineu, Prepirineu, i baixant dels 2-3 graus novament cap a Osona i la Garrotxa. Tot això doncs amb un dia que serà variable, però en conjunt amb més sol durant la tarda. Tampoc canvia el temps o va cap a més estabilitat de cara a dimecres i dijous. A més, ja acompanyat d'una pujada de temperatures notable. Especialment dijous, la calor pot ser intensa, màximes per sobre els 25 o 27 graus. Un ambient càlid de ple maig. Per tant, el temps vindrà marcat pel sol, per aquesta forta pujada de temperatures més o menys fins divendres. Divendres ja pot baixar una mica i el cap de setmana tornaria a refrescar. Però vaja, la notícia d'aquesta setmana pot ser aquesta calor fora de lloc de dimecres, dijous i divendres, sobretot dijous.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 28 de març de 2023. Ho fem parlant dels lectors de matrícula, ja que 100 municipis de la Garrotxa tindran càmeres lectores de matrícules d'aquí a 4 mesos. El Tribunal de Contractes Públic resol a favor del Consell Comarcal els recursos interposats per dues empreses. El cost de la xarxa de lectors de matrícules és superior als 150.000 euros en total i va ser adjudicada el maig de l'any passat a l'empresa Alphanet Security Systems. Es situaran 3 lectors a Sant Joan les Fonts, 2 a les Planes, les preses Sant Jaume de Llierca i la Vall de Bianya i una a Besalú i a Maià de Montcal. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
La xarxa de lectors de matrícules de la Garrotxa serà una realitat en els propers mesos. El Consell Comarcal de la Garrotxa la podrà tirar endavant després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi resolt a favor de l'ens comarcal el recurs que van interposar dues de les 6 empreses licitadores del servei ara fa gairebé un any. El Tribunal de Contractes ha desestimat els 2 recursos presentats, concloent que les empreses, com ja havia resolt el propi Consell Comarcal, no reunien les condicions exigides fixades en la licitació. La resolució també aixeca la suspensió automàtica de l'adjudicació, de manera que a partir d'ara es podrà tirar endavant el projecte. El president del Consell Comarcal és Santi Reixac.
És una cosa molt esperada i doncs també dir que el resta de municipis, perquè en principi són 100 municipis que apostem en 13 càmeres que es posaran doncs, per fer aquest control de matrícules, i doncs també dir que tots els altres municipis restants, si s'hi volen afegir, doncs seran benvinguts en aquest projecte que és per seguretat de la nostra comarca.
Amb aquesta resolució favorable, el Consell Comarcal de la Garrotxa desencalla un procés que es va començar a gestar l'any 2016 i que culminarà amb la instal·lació de 13 càmeres lectores repartides per 7 municipis. Aquesta era una demanda d'alguns municipis de la comarca que el Consell Comarcal s'ha encarregat de gestionar. Reixac insta que la resta de municipis també facin el pas.
Tothom ho reclamava, el que passa que aquí el que ens va perjudicar més va ser que el Tribunal de Contractació, al presentar el recurs a les empreses que havien quedat segones, diguéssim, doncs aquestes van presentar recurs contra la contractació que havíem fet nosaltres amb la que consideraven que era la que complíem amb el que demanava el nostre plec.
Els lectors de matrícules permetran als Mossos d'Esquadra disposar d'informació sobre els vehicles que entren i surten de la comarca. Això també facilitarà la intercomunicació amb agents d'altres comarques en cas que algun conductor sospitós travessi la Garrotxa. Les dades recollides seran enviades i gestionades directament per la policia catalana. Cada ajuntament assumeix una part del cost dels lectors en funció del nombre d'aparells ubicats al seu municipi.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Seguim amb més temes. Creixen més d'un 7% a Olot les atencions al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa el 2022. Les dones de més de 85 anys que viuen soles són les usuàries més habituals. El Consorci ha atès durant aquest període 3.500 persones, convertint-se així en la referència absoluta en serveis socials a la zona. Precisament aquest any el Consorci arriba al seu 25è aniversari. Aniol Puigvert.
Fa 25 anys es va fundar el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa amb l'objectiu de donar cobertura a aquelles problemàtiques diverses lligades amb la salut física o emocional de les persones. Atendre o canalitzar les persones amb malalties físiques cròniques o limitades per les patologies de la tercera edat eren les seves tasques inicials, però el ventall s'ha fet cada cop més gran d'acord amb les necessitats de la societat garrotxina. Durant aquest 2022, el Consorci ha atès a gairebé 3.500 persones. L'increment del servei s'ha notat a Olot. A la ciutat, el Consorci ha atès gairebé 2.000 persones, xifra que suposa més d'un 7% respecte al 2021. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
El servei d'ajuda a domicili es va prestar a 202 persones, que aquests àpats a domicili que se serveixen diàriament es porten a casa, doncs se'n van poder beneficiar 74 persones, que són els que ho necessitaven. Aquest banc d'ajudes tècniques, 152 persones, i el que potser és l'aparell doncs, que amb més freqüència trobem en domicilis, que és el servei de teleassistència, va donar servei a 1.014 persones, que és una xifra molt important.
Una de les prioritats del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, sobretot amb persones de la tercera edat, és ajudar-les a reorganitzar-se tant als usuaris com a les famílies davant una nova situació personal. En aquest sentit, un dels serveis més utilitzats és l'ajuda al domicili, amb un total de quasi 30.000 hores dedicades en gran part a la gent gran. La regidora de l'àrea d'Acció Social d'Olot és Imma Muñoz.
Dones de més de 85 anys que viuen soles i que verbalitzen sentiments doncs, de soledat i de pèrdua. Les necessitats de les persones grans que es troben en situació de dependència poden ser molt diverses i requereixen una atenció personalitzada que tinguin en compte les seves necessitats físiques, les emocionals, les socials i també les econòmiques.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa dona cobertura al 12,44% de la població de més de 65 anys d'Olot, 4 punts per sobre de la mitjana de les comarques gironines.
De la gent gran passem a parlar de la gent jove, perquè Esquerra Olot engega una campanya a les xarxes socials per conèixer les inquietuds dels joves. Des del partit creuen que la ciutat no és atractiva per aquest col·lectiu i afegeixen que cal escoltar-los per saber les seves necessitats. Al cap de llista a les eleccions municipals, Josep Quintana ha remarcat que Olot és una de les ciutats més envellides de Catalunya i que per això es necessita la vitalitat dels joves.
Olot és una ciutat pels joves? Aquesta és una pregunta que es fan des d'Esquerra Olot. Per trobar respostes, els republicans tiren endavant una campanya titulada Escoltem el jovent. Consistirà en una enquesta a través de les xarxes socials, canal pel qual el partit creu que pot obtenir més respostes dels joves. Des d'Esquerra Olot creuen que la ciutat no crida l'atenció del col·lectiu i que volen comptar amb la vitalitat que podrien aportar en una població de les més envellides de Catalunya. El candidat d'Esquerra Olot a les eleccions municipals és Josep Quintana.
I la pregunta que ens hem de fer és si la ciutat és atractiva pels joves o no. Hem de pensar quin missatge enviem als joves des de la ciutat. Si enviem un missatge als joves que volem que visquin aquí, si volem que tinguin un futur aquí, si volem que es diverteixin aquí o no. No? Nosaltres pensem que la ciutat potser en aquest moment no sabem si aquesta pregunta ben bé és aquest el missatge que enviem.
Per tal de conèixer les necessitats dels joves olotins, Esquerra Republicana llançarà cada dia una pregunta diferent a les xarxes sobre temes com l'habitatge o l'oci, entre d'altres. La militant d'Esquerra Olot és Susana Pagès.
Ho farem a partir de xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Hi haurà publicacions diàries a partir d'històries, però a més en el nostre perfil ens hi podem trobar l'enquesta sencera, vull dir que si algú té ganes des de ja de contestar tota l'enquesta, no tindrà cap problema per fer-ho.
Esquerra Olot defensa que la ciutat ha de recuperar l'interès dels joves i que no es vegin obligats a marxar-ne per falta de recursos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Aquest dimarts, la Garrotxa i el Ripollès estan en perill moderat d'incendis, segons el Pla Alfa dels agents rurals. Aquest cap de setmana, les dues comarques han arribat al nivell 1, motiu pel qual s'han activat els missatges de precaució a les entrades de les dues comarques. Els experts diuen que si els episodis de vent continuen i la sequera es perpetua, tindrem un estiu complicat en comarques on tradicionalment els nivells eren controlables. Crònica de Natàlia Moreno.
Les dades dels darrers anys demostren que si després dels mesos de primavera hi ha un descens de gairebé la meitat de pluja que hauria de caure en un context normal, el risc d'incendi serà elevadíssim. El meteoròleg Lluís Mipérez explica que la Garrotxa és una comarca amb episodis de vent perillosos pels boscos.
Si després dels mesos de primavera, bàsicament, si ha arribat Sant Joan, hem tingut un dèficit de pluja per sota del 40% aproximadament, esperem que no passi, però si tenim el 40% de pluja caiguda o menys pluja encara, lògicament, si tenim un dèficit del 80%, és que no ha plogut gairebé així. Si tenim del 40% és que ha plogut poc i si tenim el 100% vol dir que ha plogut el que ha de caure. Si estem entre el 40% i 50%, hauríem d'estar més pendents del bosc.
Això, sumat al fet que la Garrotxa limita amb l'Alt Empordà, on hi ha fortes ràfegues de vent, complica encara més la situació. Pérez recorda l'incendi de l'Alt Empordà del 2012, que va estar a punt de saltar l'Alta Garrotxa.
No hem d'oblidar que la Garrotxa també té contrades en les quals, quan bufa el vent de tramuntana, bufa molt fort. I no hem d'oblidar, per exemple, l'any 2012, el gran incendi que hi va haver el juliol a l'Empordà, perquè era un vent del nord pur i va baixar per tota la vall de la Muga. Però si hagués viatjat aquest vent una mica més cap a l'oest, s'hauria ficat a l'Alta Garrotxa.
Actualment, la Garrotxa i el Ripollès es troben en el nivell 0 del Pla Alfa sobre risc d'incendis. En els nivells alt i extrem, el 2 i el 3, es prohibeix o restringeixen determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles.
No deixem de parlar de medi ambient i ens centrem en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on hi ha una sensació de preocupació davant la possibilitat que la variant passi massa prop del centre sanitari. Ho han dit el director Josep Maria Pedrosa i el pediatre mediambiental Ferran Campillo en una jornada celebrada al propi hospital. En principi, el traçat de la carretera podria afectar una part de l'accés que porta a la zona del Bosquet. A banda de la qüestió mediambiental, estan preocupats per un possible increment de trànsit a la zona. Gerard Puigdemont.
Des de l'hospital continuen demanant que la variant passi el més lluny possible del centre, ja que en principi podria afectar algun dels accessos al Bosquet. El gerent de l'Hospital Comarcal, Josep Maria Pedrosa, diu que part de l'estudi d'impacte recull les seves peticions en aquest sentit, però li preocupa que la zona deixi de ser tranquil·la tal com ho és ara.
Hem d'anar veient això com es va produint, ara suposo que començaran els projectes tècnics i ho veurem, i per tant nosaltres ens preocupa no només el Bosquet, l'entorn aquest, sinó l'accessibilitat a l'hospital. Vull dir, tenim una accessibilitat ara molt pacífica, on la gent pot entrar bé amb cotxe, pot aparcar, sobretot minusvàlids, o gent que ve amb ambulància i tot això, i el que nosaltres defensem és a veure que ens deixi una mica més reservats això. Nosaltres continuarem, diguéssim, de bones maneres, anar demanant que això sigui possible.
Altres professionals del centre també insisteixen en la necessitat que la zona propera a l'hospital sigui un espai el més lliure de trànsit possible. Ho explica el pediatre ambiental Ferran Campillo.
A mi particularment em preocupa, ja no aquesta petita afectació, sinó el trànsit motoritzat que tindrem davant d'un centre sanitari ara mateix en aquest entorn tan privilegiat, tan tranquil, lliure de sorolls i on podem precisament pilotar aquestes experiències de contacte amb la natura.
Divendres passat, una vuitantena de famílies van participar a la nova jornada de plantada de plançons. El projecte Un nadó, un arbre de l'Hospital d'Olot ha anat creixent fins al punt que entre 300 i 400 famílies ja hi han plantat el seu. Això ha fet que el bosquet on fins ara s'hi plantaven arbres hagi quedat petit. Els últims arbres plantats s'han col·locat a l'altra banda del centre hospitalari, a la zona d'aparcaments en baixada.
Abans dels esports, coneixem la història de la Raquel i l'Ivan, perquè diverses associacions demanen al govern espanyol que tingui en compte tots els progenitors i que reconegui el registre de família la mort d'infants durant la gestació. És el cas que ha viscut una família olotina, la de la Raquel i l'Ivan. Fa un any i mig la seva filla Juna va morir a les 38 setmanes i 5 dies de gestació. Hem parlat amb ells perquè ens expliquin el patiment, ja no només emocional, sinó també burocràtic, que van haver de patir.
La Juna, la filla de la Raquel i l'Ivan, va néixer el novembre de 2021 sense vida, un cop dur pels pares, que se li ha de sumar la lluita per constatar que la Juna va existir. Una vintena d'associacions, entre elles l'Associació Bressols de Girona, s'han ajuntat per canviar les lleis. Ho explica la pròpia Raquel.
El que veus és que els formularis on està registrat d'alguna manera que ha sigut mare, estan totalment desfassats, són formularis que tracten la mort perinatal com si fos un abort, on no et permeten donar el nom, no?, directament a la nostra filla.
Precisament la Raquel explica que això d'aquí poc temps ja hauria de canviar perquè des del Congrés de Diputats es va agafar el compromís de modificar aquests formularis i començar a aplicar una llei que fa més de 10 anys que es va aprovar. Pel que fa a l'avantprojecte de la nova llei de famílies, amb la qual hi està treballant el govern espanyol, es demana que, tot i morir molt petits, puguin ser recollits també al registre de família, un major suport i acompanyament, i que el progenitor que no ha parit compti també amb la prestació de naixement i cura, d'una banda perquè tots els membres necessiten passar un dol, però per l'altra perquè la mare no hagi de fer front a tots aquests tràmits completament sola.
Som una parella, no?, que hem construït aquesta idea de vida, d'aquest somni, no?, de crear una família, i som els dos que necessitem l'ajuda, el suport, que hem de fer tots els tràmits, no només la mare, no?
D'alguna manera, el que també volen famílies com la de l'Ivan i la Raquel és que morts com la de la seva filla, produïda a les 38 setmanes i 5 dies de gestació, no quedin ocultes o menys tingudes.
Si ja de per si no sabem acompanyar moltes vegades la mort, no? En aquests casos encara menys, perquè com que no l'han vist, no? Sembla que no hagi existit. Per què, no? Són unes morts de segona categoria o tercera, no? Per què no tenen importància? És com impensable, no? Realment, que estiguem a aquestes alçades on realment cada vegada la humanitat també estem com més sensibles.
Un any i mig després, aquesta família olotina continua lluitant contra el que consideren que és una injustícia i un patiment extra al que ja han hagut de passar. Ara ho fan, però, acompanyats de la Jara, la seva segona filla, i que va néixer fa pocs dies.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot, som present, som futur, ara i sempre.
Un adeu per la porta gran, la Romànica Extrem s'acomiada amb una dissena edició excel·lent.
L'esport a Radio Lot.
I és que més de 1.000 corredors van participar de l'última edició de la cursa celebrada a la Vall de Bianya. Des de l'organització es mostren més que satisfets d'aquests 10 anys i afirmen que acabar la prova amb tanta gent és la millor manera de posar-hi punt i final.
Ningú s'ha volgut perdre l'última edició de la Romànic Extrem. Més d'un miler de persones s'han donat cita a la desena i última edició, convertida en una autèntica festa esportiva. La prova, que transcorre pels diferents paratges de la Vall de Bianya, ha esdevingut amb els anys una de les curses més emblemàtiques de la comarca. Tal és el punt d'expansió de la prova que més del 50% dels participants venien de fora de les comarques gironines i fins i tot de Catalunya, de zones com Madrid, País Basc o València. Un dels organitzadors, David Darner, afirma que tenen molt clar que és l'última edició i que posen punt i final a una gran etapa.
Deix és un punt i final. Ara mateix és un punt i final. No dic que d'aquí uns anys torni a passar alguna cosa, però ara mateix és un punt i final. Ho vam tenir molt clar des del primer dia. Vam dir que ho havíem de tenir clar perquè sabíem que hi hauria moments que tindríem el dubte de si realment era un punt i final o era una coma per continuar, perquè l'emoció i tot plegat ens podia traicionar, però jo crec que ho tenim clar.
Enguany, en l'última edició de la Romànica Extrem s'han realitzat 3 proves diferents, totes amb inici i arribada a Hostal Nou de Bianya. A la marató de 42 quilòmetres hi han participat uns 350 corredors. A la mitja marató de 22 quilòmetres i mig hi ha hagut 600 esportistes i a la mini marató de 12 quilòmetres unes 200 persones. Un dels atractius principals de la Romànica Extrem són els corriols, els camins de muntanya i les diferents esglésies que marquen el recorregut. Una prova que participants com en Xevi Masoliver i la Rosana Ollo trobaran a faltar.
Sí, molt, molt, molt. Sap molt de greu, això. Una cosa així maca, amb tanta gent i una festa, no s'hauria d'acabar mai.
Sí, senyora, llàstima, perquè aquí és un ambient que és insuperable. Vull dir, és preciós, l'ambient, la gent, tornes a veure gent que feia molt que no el veies, tot torna a pujar l'emoció, és, no sé, és una cosa màgica, això, vull dir, seria llàstima que no ho deixin a fer, espero que s'ho repensin i que continuïn.
Des de l'organització de la Romànica Extrem han assegurat que estudien vendre la prova a tercers, ja que han rebut una oferta d'una empresa que se'n faria càrrec.
De la romànica extrem passem a parlar de futbol, perquè la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas ha tornat a fer una crida aquest any a nenes i noies que vulguin jugar a futbol. El club també ho va fer l'any passat amb bona resposta. La iniciativa començarà aquest divendres de 6 a 7 de la tarda al camp de futbol de Bertallat, on habitualment hi juguen els partits els equips del Joanet. La iniciativa començarà aquest divendres de 6 a 7 de la tarda al camp de futbol de Bertallat. El club aplega aquesta temporada una cinquantena de nenes.
Sobre la gespa del camp de futbol de Bertallat s'està cuinant durant els últims anys el futur del futbol femení de la Garrotxa. Perquè tota la base del club de futbol de la Vall d'en Bas pugui continuar creixent, però la secció femenina ha fet una nova crida a la recerca de noves jugadores amb el lema «Per nosaltres el futbol femení no és una moda, és una realitat». Totes les nenes i noies de 4 a 18 anys que tinguin ganes d'iniciar-se en el món del futbol tindran una oportunitat d'or a partir d'aquest divendres i fins a finals de juny. Només han de contactar amb el club. La coordinadora de la secció femenina de la Vall d'en Bas, Isabel Catalina Cata, explica que es tracta d'una nova crida per donar més impuls al futbol femení.
Mira, de moment ens han reaccionat, han vingut 3 o 4 nenes, ens han trucat 3 o 4 nenes. Els divendres aquí al camp de Bertallat, totes les nenes que vulguin venir de 6 a 7 podran venir a provar-ho. Ja tinguin 5 anys, 6, 7, 8, 14, fins a 18 anys, perquè a principi l'any que ve tindrem un juvenil. I totes les nenes que vulguin venir o que siguin en contacte amb mi, via WhatsApp o via telèfon, o si no, que es presentin aquí.
No és la primera vegada que el club ofereix aquestes jornades. La iniciativa va tenir molt bona resposta l'any passat i aquest any s'ha decidit tornar a fer la crida.
Sí, l'any passat van venir 5 o 6 nenes, que en principi està molt bé, amb aquesta crida. Després, quan vam començar la temporada, en van venir 4 o 5 més que no havien vingut, que van voler venir a provar i també s'han quedat al club. Vull dir que amb el femení és més el boca a boca. Si a una nena li agrada la manera que estem al club, la manera que treballem, doncs ho diuen a les altres i per això després venen més jugadores.
El club de futbol de la Vall d'en Bas compta aquesta temporada amb una cinquantena de jugadores repartides en 4 equips de futbol 7.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 28 de març de 2023. Recordin que poden seguir connectats al minut a minut de l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat. Nosaltres tornem aquesta tarda amb els butlletins informatius i l'informatiu vespre de les 7. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.